tot igual. Perquè m'ha semblat que en l'última època, l'època Verdaguer, Feliz i el catalanisme, m'ha semblat que l'atribució del progressiu acostament de Torró al catalanisme es feia dient no ajuntant-la a l'època Verdaguer, sinó després. Ho dic perquè és evident que els que es van posar al costat de Verdaguer en aquell moment doncs era perquè estaven contra el Bisadric, això està molt clar, i contra el Bisadric, etc. Però Torró va ser en l'època en què va coincidir justament amb Verdaguer que va començar a tenir aquest interès.
Bé, no, aquí per això em queixo de que no hi hagi una biografia. Ah. És que no hi ha dades, jo l'únic que puc fer és llegir el que he llegit sobre Verdaguer. I és una vena.
El teu, sisplau, el mica, que és, penso que vol afegir una cosa amb això.
Sí, en relació amb això, jo crec que el que té a veure és la proximitat entre l'etapa aquesta de la mort dels últims anys i la mort de Verdaguer i la gairebé immediata engegada de la solidaritat catalana, sobretot de la solidaritat municipal, el programa Higiene i Cultura, en el qual crec que coincideix, a més, amb el moment en què Torró es fa càrrec del laboratori municipal, perquè immediatament abans és tota l'època del conflicte amb el Ferran, dels expedients i tot això, però el 1906, que a més és el moment de la solidaritat municipal, és quan ell es fa càrrec amb l'organització lògica de la Rios d'Arcal, Sorlona.
Clar, i això és poc després de la mort de Verdaguer, esclar, sí, 4 anys o...
Exacte, sí, molt poc després. Jo crec que...
Podria dir que es fa una coincidència que deu ser difícil dir quan va començar ell.
Sí, clar, a més, aquí també hi ha tot el grup dels republicans catalanistes, que també hi eren, vull dir, hi havia els radicals, però també hi havia la Federació Federal Republicana, les Tardes, etcètera, vull dir que estan a l'Ajuntament també en aquell moment. I jo crec que són els que promouen que el Torró pugui tenir el seu mestratge, bueno, és quan comença a fer els cursos, des del laboratori i no des de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, com l'havia hagut de fer fins llavors.
El que resulta sorprenent és que Verdaguer li fes aquests gestos de confiança finals, de passar-li papers, de... Esclar que ara ja ho diu tota simpatia, però si l'altre li pagava el pis, pots tenir gestos de confiança, bé, ara li caixi tota simpatia, diguem, eh? Però amb un home més aviat d'una tradició, això, menys capellans i tot plegat, és un cas... Potser es troba tan sol el pobre Verdaguer, també s'hauria de fer una escombra.
Sí, perquè a més, pel que es va explicar i que s'asses, molts d'aquest cercle eren francmaçons. Eren francmaçons.
Francmaçons, si vols.
El mateix Moles.
Exacte.
I un altre punt que volia comentar-li és que discrepo una mica d'aquesta absència de continuïtat d'en Torró, almenys en el camp de la fisiologia i de la biomedicina. Potser sí que en el camp de la psicologia no hi ha sigut aquesta continuïtat. Però l'Escola Biològica Catalana, ja en parlarem aquesta tarda més intensament, és una realitat, i va ser una realitat des dels anys 10, des just abans de la Primera Guerra Mundial. Però, a més, tot i que la majoria han de marxar a l'exili, o sigui un exili polític, sigui un exili com el d'en Duran Reinaus, doncs, econòmic, però com li volíem dir, també n'hi ha que es queden i que continuen fent coses des de la guerra. Ahir parlàvem de l'introducció de la penicilina i dels primers antibiòtics que fan mirar el Monné, que és un home del laboratori.
Sí, sí.
Vull dir que sí que hi ha una continuïtat i una continuïtat de recerca que viu fins avui, de fet.
A veure, sí, que hi ha una continuïtat, però una continuïtat institucional. No. Llavors, i això és una vena, no? Perquè l'exemple aquest, el de la penicilina, certament, diguem, va ser un xurro. Perquè el padrona se'n va anar, quan va acabar la guerra se'n va anar. I l'endemà va pensar, però jo què faig aquí? I al cap de 15 dies va tornar. El pobre es va quedar fora de la misèria i aleshores va venir la gran casualitat que la penicilina i que el govern espanyol va autoritzar 3 laboratoris perquè es fabriqués penicilina I perquè no es digués, dos, bueno, un estava a Madrid, un estava a Navarra i un altre estava a Barcelona. I com que algú havia de fabricar la penicilina i gent dental, van trobar amb ell i llavors allò va ser per ell la seva salvació, la seva segona. Però tot el curs, les nostres institucions d'art dramàtic, esperem que ara, ho sigui menys, perquè també la universitat era molt feble com a capacitat de tenir recerca.
Perquè ell hauria tingut més ressò des de la universitat, l'obra.
La universitat, mira, va tenir un moment, l'únic que tenia un cert grau era precisament medicina, que tenia una gran altura, però gràcies a que la medicina, esclar, sempre té clients i que necessita tenir un tant. Però ressò internacional tampoc no crec, perquè en aquell moment, pues, jo respecte a la ciència, la zona molt perifèrica, el que no es feia a París o a Alemanya, no, o a Moscou no existia.